Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La Setmana Santa a Ràdio Estel. Avui, 1 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 11:45 del migdia, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb benedicció papal i possibilitat de guanyar la indulgència plenària. Recorda-ho, serà avui a 11:45 del matí. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Vols tenir un trosset de Terra Santa amb tu i a casa teva? Entra a tierrasanta2000/Semana Santa i descobreix tot un catàleg d'articles amb certificat d'autenticitat i origen. Estampes, rosaris fets a mà, penjolls amb incrustació d'aigua beneïda del riu Jordà o amb una creu feta amb fusta d'olivera. L'espiritualitat de Terra Santa directa a casa teva. Tria el teu regal a tierrasanta2000/Semana Santa. Recorda, tierrasanta2000/Semana Santa. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi otorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, otorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, otorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats per Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel en motiu del 10è aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran triades directament pel jurat publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes. Avui els joves entrevisten el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Badell.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Antoni Badell, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per venir a Ens fem sentir. Si et sembla, et presento els joves d'avui. Són... Elena Karmirchek, de 18 anys. Benvinguda, Elena.
Hola.
La Sílvia Ruzo, de 30 anys. Benvinguda, Sílvia.
Hola, què tal?
I el Marc Jorquera, de 20 anys. Benvingut, Marc.
Moltes gràcies.
I també seguim comptant, encara que sense micro, perquè l'estudi no dona per tant, però amb el Bruno Vergez, que és delegat de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Benvingut, Bruno.
Hola, Borja, què tal?
Us presento el bisbe auxiliar de Barcelona, per qui no el conegueu. Antoni Badí Ferrer va néixer a Llucmajor, a Mallorca, el 17 de maig de 1972. Té, per tant, 45 anys. És el bisbe més jove de tota Espanya. Als 17 anys va ingressar al Seminari Menor de Mallorca, passant després, el 1992, a cursar Filosofia i Teologia al Seminari Major. Va ser ordenat sacerdot el 31 de maig de 1998. Va obtenir la llicenciatura en Teologia, especialitat en Pastoral de la Joventut i Catequètica. Ha estat rector 7 anys del Seminari Menor de Mallorca, formador del Seminari Major i delegat de Pastoral de les Vocacions i de la Pastoral Catequètica i Litúrgica. El 19 de juny es feia públic el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Barcelona. El 9 de setembre va ser ordenat bisbe juntament amb Sergi Gordo. Escolta el meu clam, cantaré el teu amor, crema esperit sant. Jo tinc encantat per saber com va ser aquest moment de rebre la notícia de que nomenaven bisbe auxiliar de Barcelona. Al mateix temps, també els joves que avui ens acompanyen són lliures també de preguntar el que vulguin sobre la figura de bisbe, sobre la figura de sacerdot. Com va ser aquest moment en què t'avisen de que t'han nomenat bisbe de Barcelona, bisbe auxiliar, però bisbe de Barcelona?
Bueno, un moment de molta sorpresa. O sigui, són sentiments molt difícils de definir en el principi. Sorpresa, por, davant una novetat i davant una sorpresa no esperada, no? No estava dins els meus plans, això, no? I després, supos que després al llarg de l'estiu, no, que tens d'anar fent un procés d'assumir el que està passant, supos que després vaig entrar en una fase de confiança, no? Si així ho ha volgut el Senyor i ho vol l'Església, m'afio, no?
A mi em va sorprendre l'entrevista que et va fer Ignasi Miranda en aquesta casa, que deies que el Senyor s'ha inventat fer-te bisbe per canviar-te. Diu, jo vull ser més del Senyor i més de l'Evangeli, cosa que canvia la vida i pot provocar alhora altres canvis, per canviar-te.
És que la creativitat del Senyor és molt gran, no? I jo estic convençut que sempre s'inventa coses per fer mots més seus, no? Per tant, estic convençut que... Jo feia una temporada que li demanava molt al Senyor què vols de mi, no? Perquè intuïa que qualque cosa, no? Davant dels esdeveniments, davant moltes coses que estava vivint, m'estava demanant qualque cosa nova. I dic, què vols de mi? I la resposta que intuïa era, vull que siguis més meu, no? Per tant, després, aquesta proposta sí que vaig dir, deu-se perquè sigui més seu, no? Per canviar-me, per convertir-me, per fer-me més seu.
Sí, sí, és una cosa que a mi m'impressiona que un bisbe, que és una autoritat, a més, digui que el Senyor t'ha criat per convertir-te, que potser és més aviat que el bisbe converteixi els feligresos i la teva...
No, qui converteix és Déu Nostre Senyor, no? I jo suposo que és com tot, no? Estan dins un procés i jo penso que com més grans ens feim, més descobrim la necessitat, no? De ser més del Senyor, no? De viure més l'Evangeli.
Aquí la Helena, el Marc i la Sílvia amb els micròfons oberts per fer les preguntes que vulgueu, eh? Endavant,
sí,
tot vostre.
Jo voldria començar preguntant què hagués sigut sense l'oració, aquesta crida de la vocació. O sigui, hagués sigut possible entendre i escoltar què li demana el Senyor sense oració?
Això és una pregunta de categoria, no? És impressionant, no?
M'ha vingut de sobte.
És impossible. Estic convençut que és impossible. O sigui, és dir, jo penso que només poden trobar aquesta crida del Senyor, poden sentir la presència del Senyor des d'aquesta escolta atenta, des d'aquesta escolta atenta a ell, i s'escolta se fa des del silenci i des de la pregària. I aquesta escolta i aquest silenci te permet també escoltar molt també sa vida, els altres. Però, bueno, passa per escoltar sa paraula de Déu.
Mm-hmm. Sílvia, tu, sí, alguna pregunta?
Jo em sorgeix un parell de preguntes. Faré una, de moment, i donaré pas als altres. M'ha fet pensar, no, en aquesta escolta, aquest silenci, aquest demanar-li a Déu, a un jove que està ara, no sé, està a batxillerat, que no sap ben bé cap on tirar, que té molts dubtes, fins i tot no, a nivell vocacional, eh? No estic parlant de vocació sacerdotal, sinó vocació general. Recomanaries fer el mateix? O sigui, que preguin, que esperin de Déu el que els digui el que han de fer? O...
Si és creient, evidentment. Si és creient, li recomanaria que cerqui el silenci, que cerqui el silenci per trobar-se amb el Senyor. Si no és creient, també li recomanaria el silenci, no? Perquè pugui prendre espols a tot el que li està demanant la vida, no? És a dir, jo penso que anem massa aviat, moltes vegades, massa de pressa, i potser necessitem aquests espais verds, no?, que dic jo, no? És a dir, som espais verds en la vida per poder descobrir, per poder prendre consciència de tot el que estan vivint. I després, jo estic convençut que tots, no?, no només els joves, també els adults, necessitem referents. És a dir, necessitem persones que després ens ajudin mos facin un poquet de mirall, d'espill, no?, que mos ajudin a descobrir, a posar nom a el que estan vivint, no? I jo penso que això, un jove que està a una cruïlla de camins, que està descobrint que vol la vida d'ell, o vol Déu de la seva vida, o està descobrint qui és en els fons, necessita sempre el silenci i necessita sempre qualcú pròxim, que l'estimi, que li ajudi a trobar, no?, trobar-se.
Esteu escoltant Antoni Badell, bisbe auxiliar de Barcelona. Avui t'hem convidat per la característica d'aquests, el bisbe més jove d'Espanya, 45 anys, òbviament per aquesta raó, i no per aquesta raó t'hem escollit a tu i no a Sergi Gordo, que, igual que tu, va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona. Com és? Com a la diòcesi de Barcelona, com ho repartiu les tasques entre cardenal Omella, bisbe auxiliar Gordo, bisbe auxiliar Badell?
Bueno, és a dir, la idea del cardenal és que siguem un equip, per tant, que funcionem com a equip i que, a més, visquem una experiència de fraternitat, per tant, vivim plegats. Això vol dir compartir la vida, compartir la pregària, compartir àpats, compartir... Però, bueno, penso que és molt interessant això, no? És a dir, és un estil d'església que no és simplement repartir-nos tasques, sinó viure l'experiència de mirar el Senyor i d'estimar-nos, per després poder estimar més o deixar que el Senyor mos estimi, no? Però és aquesta experiència de fraternitat, no? Bueno, jo crec que això és el més atractiu que hi ha, no? També és un testimoni. I després, jo, curiosament, no els coneixia massa, no? No els coneixia el bisbe Sergi un poc, no? El bisbe Sebastià també, i el bisbe, el cardenal Omella menys, no? Però dius, deu ser del Senyor això de que presti i trobis bé. I en quant a repartició de les tasques, bueno, el bisbe gran és el cardenal, no? Nosaltres som auxiliars, per tant, mos delega. És veritat que mos han repartit internament algunes tasques per allò de ser més pràctics, però sí que ho volem compartir tot, no? Per tant, bueno, sí, és a dir, acompanyar de les zones pastorals alguns vicaris o acompanyar alguns delegats, això mos ho han repartit un poquet per allò de descarregar el cardenal.
Ja.
Però, bueno, la idea és que primi l'equip, no? Més que la repartició de tasques.
Hi ha algun bisbe que està dedicat al tema de la joventut?
Sí, hi estem un poc els dos, perquè el bisbe Sergi acompanyarà un poc la pastoral universitària, i a mi me toca un poc acompanyar la Dele Jove.
Dele Jove. Què és això de la Dele Jove? No sé, una mica estrany, no? Dele Jove, de què va? És una secta, diu el Bruna.
És una secta.
No, i de moltes. És els joves de la diòcesi, els que estan agrupats en aquesta delegació que encapçala el Bruno Vérchez. Marc, encara no t'he sentit, va, arrenca.
Sí, jo volia preguntar-li el seu contacte amb Déu, és a dir, com Déu a la teva joventut vas poder acostar-t'hi, com et va poder tocar, i la segona és, què et va fer entendre o decidir entrar dins d'un seminari per fer aquest camí d'amor amb Déu?
Perquè estic impressionat, eh? No, mira, jo crec que... Bueno, jo record molt des de petit, de nen, que jo sentia una atracció molt gran per Jesús, no? I el sentia molt a prop. I penso que, bueno, que és un... penso que ho he d'agrair molt. Suposo que ho he d'agrair a la meva família, que és una família cristiana molt normal, no? Els meus pares, els meus catequistes, els mossens de la parròquia, no? Però bueno, també és un poc aquesta sensibilitat, no?, que te permet sentir la presència del Senyor, no? I un moment donat, sobretot veient capellans bueno, que estaven a prop nostre, no? Que anàvem d'acampament, que anàvem de colònies, que vivíem el dia a dia un poc a la parròquia amb molt d'altres joves, pues vaig dir, i si jo fos com ells, no? I va ser això, no? No és que hagi tingut una experiència com a molt sublim de proximitat, de que el senyor m'hagi vist molt clar. Després vaig entrar al seminari i allà va començar una història molt vella de moments de veure-ho clar i de moments de veure-ho gens clar, de moments fins i tot de dir no és el meu camí, no? I per tant això ha estat la història, no? I després al final dius bueno, sí, i he arribat a capellà, bueno, serà perquè el senyor ho ha volgut, no? Mm-hmm.
Ja que el Marc ha introduït el tema de la seva adolescència, joventut, abans de decidir entrar al seminari menor, anem a preguntar-li sobre aquesta etapa de la seva vida, Bisbe Badell. Escoltant de fons una cançó que has triat tu, eh?
Mm-hmm.
Has triat El Pi de Formentor, de Maria del Mar Bonet.
Per què?
Per què? És la pregunta, exacte.
Bueno, per dos motius. Bé, òbviament perquè el Pi de Formentor és una poesia, un poema molt vell de Costa i Llobera, d'un poeta mallorquí, no? que me recorda un paisatge molt vell, no? Pollença. Però sobretot perquè Maria del Mar Bonet, aquesta veu tan vella, a mi me recorda molt un moment molt especial de la meva adolescència, no? I és que amb un grup de joves... bueno, que teníem aleshores 12, 13 anys, per tant, molt joves, molt preadolescents, varen tenir l'ocurrència de fer una revista en el poble, a Llumajor, no? Mm-hmm. Hi havia una revista local, no? I se'n va fer eco d'aquella iniciativa d'aquells al·lots, no? I l'entrevista més interessant va ser Anna Maria del Mar Bonet, no?
De veritat? Us va concedir una entrevista?
Sí, perquè va venir a fer un recital, un concert a Llumajor, i fixa't, érem dues noies i jo, i li van fer l'entrevista, jo me'n recordo, amb un aparell de gravació molt poc present. Però, bueno, ella mos va atendre, i per nosaltres mos va dedicar un disc, i va ser una passada, no?, estar de vora ella, no? I posta, quan havia de recordar, he pensat tot una Maria del Mar Bonet.
Uh-huh. Perquè a quin col·le vas estudiar?
Estudiar el que era EGB a l'escola pública de Llucmajor. Uh-huh. I després el BUP i el COU vaig estar al seminari menor i, per tant, en l'escola de Sant Pere. Era una escola diocesana mixta, però que estava al seminari.
Vale. Quins records tens d'aquesta època col·legial?
Mira, sobretot, bueno, és a dir, l'època de l'EGB, molt bé, no? Sobretot, sempre la record molt... sobretot record molt la relació, no? Les amistats, no? Els amics i amigues. Record molt el viatge d'estudis de 8 de DGB, no? Record tota la preparació, no? Que teníem un xiringuito en el tent d'esplai, no? I després de l'etapa de Bupicou, record que, bueno, un moment donat me va tocar tenir una responsabilitat, no?, com a representant dels alumnes, no? Mm-hmm. I vàrem organitzar moltes coses. Per exemple, vàrem posar en marxa la festa final de curs que l'organitzàvem els alumnes, no? Uh-huh. Va ser un temps també com de molta confiança, no? És a dir, que mos donàvem molta confiança als joves, als mestres, als educadors, no?
Uh-huh. Bisbe, pels joves, els seus amics són quasi més importants que la família. Segons quina època de la adolescència i joventut, tu què recordes de què feies amb els amics, com bueno, quina relació tenies amb ells?
Mira, jo penso que el tema de l'amistat és un tema important per a totes les edats, no? Però el que feia amb els amics, no, bueno, és a dir, ho passava molt bé, no? Perquè, clar, tenia els amics del poble, tenia els amics del seminari i tenia els amics de l'escola, no? I, per tant, recordo molt campaments, no? Sortides, excursions... això sí que record molt... bueno, i record moltes activitats, no sé. Mm-hmm. Però sí que eren distints cercles d'amics.
Mm-hmm. Sílvia?
Sí, jo em sorgeix una pregunta, que és que això, no?, el que ha dit el Borja, que pels joves i els adolescents el seu entorn és molt important, no? em sorgeix la pregunta de com una persona que entra al seminari menor, no?, diu als seus amics, al seu entorn, aquest pas, com ho comunica, com ho viu i com, quina resposta va haver-hi, no? O...
Sí, bueno, és a dir, me va costar dir-ho, perquè era una cosa que portava com a molt íntimament. De fet, els va sorprendre, perquè jo en tot cas deia que... Jo sempre deia que volia ser periodista, no?
Anna, fixa't.
I els va sorprendre això de dir, bueno, pues mira't... Pues, sí, se'n va al seminari, no? Però, bueno, sí que la resposta va ser molt ben acollida, no? Supos perquè també, en aquell moment, en el meu poble vivíem una experiència parroquial molt, molt viva, molt rica, no? Amb molt de joves, amb molt de... Bueno, el lots que dèiem allà, no? De la mateixa edat. I supos que, sí, no record... Fins i tot jo crec que no els va estranyar. M'acostava més a mi dir-ho que és estranyesa.
Sol passar que els amics deien, ja ho donaven per fet i sents la vergonya, però d'una cosa que ja és Vox Populi. Seguim amb un apartat que és com els joves avui dia, els responsables de joves, fan aquesta pastoral dins de l'Església. És el moment
d'aixecar-se i cridar-ho. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat.
Aquí em tens... Jo aquesta cançó no l'he triat jo, ha estat el Lluís Bovadell, aquesta... Sí? Aquí em tens, es diu la cançó.
Aquí em tens per fer la teva voluntat. És una cançó de Joan Àguila, de Tarragona, que és un capellà que som molt amics de fa molta d'estona. I, bueno, m'interessava molt que sortís aquesta cançó i que ell cantàs, però també perquè defineix molt aquest moment meu de la meva vida, no? És a dir, som aquí, som a Barcelona per fer la voluntat del Senyor i, bueno, és un poquet aquesta experiència d'arribar en sa motxilla i dir, aquí em teniu, no? Mm-hmm. I aquí em ten Senyor i aquí em teniu Església de Barcelona, no?
Els joves que avui ens fem sentir són l'Helena Karbirchek, que és estudiant de Llengües i Literatures Modernes, que també té tracte amb nois, no?, al Col·legi Patoli Valoreto. El Marc Jorquera, que és estudiant d'educació primària i que és entrenador de futbol també amb nens al Col·legi Abat Oliva Loreto. I la Sílvia Ruzo, que és animadora sociocultural juvenil i que és secretària del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i les Illes Balears. Ho he dit bé? Doncs són joves que tenen tracte amb joves. Són joves que tenen tracte amb joves. Llavors, alguna pregunta que li voleu fer al bisbe Abadell?
Sí que en tinc. O sigui, és un tema molt comú entre els joves i que jo mateixa, en posició cristiana, doncs m'ho pregunto. O sigui, sé que és la virginitat, ¿vale? Sé que l'Església proposa aguantar verge fins al matrimoni, però la pregunta freqüent és si ja ens estimem. O sigui, ara amb 18 anys no puc dir això, no? Però m'imagino que amb 25 anys, si porto amb una parella, jo què sé, 5 anys, per exemple, ja, i ja ens estimem, però no ens hem casat, quina és la raó fonamental per aguantar i obeir a l'Església?
Mira, bueno, jo penso una cosa, i és que és dir, aquesta pregunta està dins... Penso que és molt interessant situar-la dins el procés de creixement, no?, d'una persona i d'una parella, no? I penso que tots creixem en aquest art d'estimar, no? I penso que... Bueno, és dir, jo això ho visc com tot el que proposa l'Església, sempre és interessant situar-ho dins... dins un plantejament d'un ideal que mos proposa, no? De dir, apren a estimar. I apren a estimar, i s'apren a estimar de moltes de maneres. És dir, tota la teva persona participa d'estimar, no? Des d'estimar una amica, estimar una parella, no? I també hi ha tot el tema físic, no? És a dir, la tendresa és física, no? Passa per la carícia, passa per la besada que dèiem a Mallorca, no? Passa per tot això, no? I jo penso que també, i també, evidentment, hi ha un moment donat que passa per les relacions, no? Però, fixa't, jo crec que dins d'aquest procés, precisament, l'Església situa el sagrament del matrimoni per dir, quan estiguis a punt, demana aquest sagrament, perquè el Senyor està reconeixent que en aquesta parella ell hi és, no? I sobretot perquè precisament en tota relació humana, no? Qualsevol relació humana, saben que no és fàcil, no? És a dir, el roce fas carinyo, però també s'ha ferida, no? I per tant, és a dir, quantes relacions molt íntimes sabem que no és fàcil. Llavors necessitem l'ajuda del Senyor. Per tant, l'Església situa els sacramentes. Per això, és a dir, la qüestió no és dir, hem d'esperar. No, no, és que quan estigueu a punt, demanau el sacrament. El que passa és que vivim dins una societat on resulta que s'esperés i diuen, oi, sí, però ho hem de tenir tot, hem de tenir moltes coses arreglades. No, sobretot has d'estar arreglat tu. Sobretot has de tenir una certa adultesa dins la teva vida. La qüestió no és tenir molt de calés per casar-te, perquè te vas casar gratis. Mm-hmm. Per tant, jo crec que a vegades és l'enfocament social que fa que et situem al sacrament, no? Mm-hmm. I després hi ha una... Jo me'n recordo una vegada que un grup de joves estava en un campament i va sortir aquest tema. I me'n recordo una Lucía que va dir, bueno, però ¿esto era virginidad? ¿Esto es una palabra? Jo vaig dir, sí, rancia, que sí. Sí, sona... I li vaig dir, mira, imagina que un jove ve i te diu, te regal la meva vida. Ets la primera. Ah, que és interessant. Pots pensar que la paraula... Pots pensar que fins i tot no ets capaç. Però és interessant que vengui un jove i te digui això, no? O no? Sí.
Sí, 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 sí. No. I tant, és molt especial. Marc.
Sí, jo, anant-nos més cap a un altre sagrament, com és la confessió, m'agradaria saber, primer, doncs, quin és el sentit o com ho veuries en el sentit... Vull dir, per què és important la confessió? Per què és important tenir una persona davant que no és qualsevol, no? I que et doni un perdó? Si tu mateix pots sentir-te, diguem, pots pensar que ja ha passat allò que tu has fet malament. I la segona, bueno, jo te la faria després, però jo crec que
d'haver
aquesta...
Mira, tu que estàs dins el món educatiu i t'has preparat per ser profe de primària... No és vera que no poden donar res per suposat i que... Per què necessitem educadors? Per què els nens necessiten educadors? No podrien aprendre a través de les xarxes socials? No, necessiten escalar d'una persona pròxima que els digui, ei, la teva vida val la pena. Llavors, el sagrament del perdó neix, sobretot respon a una situació que tenim tots, no? I és la nostra fragilitat, que en molts de moments es diu... Pues resulta que necessitem que qualcú mos digui el Senyor te perdona. Perquè a moments ficam la pata, a moments mos sentim indignes de moltes coses, no? Llavors necessitem això. I és vera que el Senyor mos ho regala, però precisament que bo que el Senyor tingui cara i ulls, no? I te pugui mirar en els ulls i te pugui dir en nom del Senyor jo te dic te perdon.
Ho sento, però anem a fer l'últim apartat del programa perquè el temps ens tira a sobre i ja està. I la nostra entrevista.
La traca final.
I com tenim dos minutets, us demano, si us plau, la major gravetat possible, què us quedeu del que heu escoltat avui, Marc?
Doncs mira, jo em quedo amb el silenci i la part del referents, i sobretot també al final la part que ha explicat sobre el matrimoni. M'ha agradat això que dir que l'Església reconeix que Déu està dins la parella.
Sí, senyor. Elena?
Volia dir que veig que és una persona normal perquè va sentir por davant de la crida a ser bisbe, i també per lo de la confessió, que Déu es fa carn en les persones.
Sílvia?
Jo em quedo amb la cançó Aquí em tens, una mica en la línia del que ha dit l'Helena, no? És una persona com pot ser qualsevol altra, no? Mm-hmm. I ella ha dit Aquí em tens, per tant nosaltres també podem dir Aquí em tens, no?
Bisbe Badell?
Jo me quedo en la vostra profunditat, no? I que no me sorprèn, no? Estic convençut que els joves són així de profuns i d'interessants.
Moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer poder-lo escoltar, poder compartir aquesta estona amb joves i a la seva disposició, i Ràdio Estel sempre quedarà oberta per futures ocasions. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Moltíssimes gràcies, Mario Ramírez, tècnic de so, i moltíssimes gràcies a tots els oients que ens heu escoltat una setmana més. Ens fem sentir. Adéu-siau.